Medi Ambient, a Cugat Mèdia, amb Alba Triadó.
Cada vegada més connectat, l'arribada d'espècies exòtiques és cada cop més freqüent. El problema apareix quan aquestes espècies s'adapten amb facilitat a l'entorn, es reprodueixen i es converteixen en espècies invasores. L'ailan, el porc vietnamita, el rossinyol del Japó i la vespa velutina són només alguns exemples d'aquestes espècies que han arribat a Sant Cugat i que amenacen la biodiversitat de l'entorn. Només al Parc Natural de Collserola hi ha prop de 150 espècies exòtiques de plantes i gairebé mig centenar d'animals. Quin efecte tenen sobre la biodiversitat del parc? En parlem amb Joan Vilamú, cap del Servei de Medi Natural i Territori del Parc Natural de Collserola. Molt bon dia.
Bon dia.
Teniu comptabilitzades al parc quantes espècies invasores hi ha?
Doncs, comptabilitzades exactament és molt difícil, perquè sempre en van apareixent algunes, sempre es troben allà alguna cosa, alguna que apareix però desapareix, però estaríem parlant de, com a mínim, unes 200 espècies entre animals i plantes, unes 150 espècies de vegetals i unes 40-50 d'animals.
I ara per ara, quina és l'espècie invasora que preocupa més el parc?
En aquests moments, a nivell de vegetació, segurament segueix sent a l'ailan, que és un arbre d'origen xinès que s'havia utilitzat molt en jardineria, sobretot en arbrat d'alineació de carrers, sobretot a mitjans i finals del segle passat, i que aquest doncs, és un arbre molt invasor que tenim bastant estès pel parc i que en el qual ja fa molts anys que hi estem treballant. Per altra banda, a nivell de fauna, hi ha diverses espècies, però potser la més problemàtica o la que podria ser més problemàtica i que estem estem ja fent tot un procés d'intentar erradicar és un peix petit que tenim en el pantà de la Vidrera. Per sort només el tenim allà, o sigui, no és una espècie invasora que estigui escampada per tot el parc, sinó que la tenim bastant localitzada al pantà de la Vidrera. El que passa que és la segona cita a nivell europeu que hi ha d'aquesta espècie. Per tant, a partir del pantà, que està a la capçalera de la Riera Vallvidrera i que és afluent del Llobregat, doncs clar, aquesta espècie potencialment podria ser molt invasora. Per tant, aquí doncs l'estem contenint i hem fet alguna actuació d'intent d'erradicació que no ha funcionat i ara estem preparant un procés una mica més avançat d'erradicació amb la Generalitat de Catalunya.
De quina espècie es tracta, Joan?
És un peixet que es fa servir en aquariofília, és un Paranis gurnus de Brianus, és el seu nom científic, i és un peix que viu en zones així amb fang al centre de Xina. Es confon molt amb una altra espècie, el misgurnus, que aquest sí que ja hi ha moltes cites i està molt estès tant a Catalunya com a nivell d'Europa, i segurament es va vendre en algun aquari en nom de l'altre, perquè s'assemblen molt, i de fet ens ho va determinar uns especialistes de la Universitat de Girona, perquè nosaltres inicialment pensàvem que era el misgurnus, i després ens van confirmar que no, que era el paramisgurnus, i que només hi havia una altra cita a nivell europeu que estava a Alemanya.
Doncs ara parlarem d'aquestes dues espècies, de l'ailan, que ens has dit que és una de les que més preocupa a nivell de flora, i d'aquest peix que es troba al pantà de Vallvidrera. Abans fem un preàmbul, Joan, perquè què hem de tenir en compte quan parlem d'espècie invasora? Perquè no tota espècie exòtica és espècie invasora, oi?
Exacte. O sigui, hi ha les espècies que no són autòctones, es parla d'espècies al·lòctones o exòtiques. Aquestes n'hi poden haver moltes, o sigui, estem parlant de moltes espècies. De fet, jo abans m'he confós i quan he dit aquestes 200 espècies em referia a exòtiques, no a invasores. Invasores, per sort, és un número molt més baix. Per tant, estem parlant d'exòtiques quan no són pròpiament dels hàbitats nostres, dels hàbitats naturals d'aquí, i quan parlem d'invasores són aquestes espècies que són exòtiques i que tenen un poder molt gran de colonitzar per elles mateixes, sense que l'home les afavoreixi, en l'entorn on s'han alliberat. Per tant, doncs, tenim tota una sèrie d'espècies exòtiques que poden ser espècies, de, en aquest cas, moltes a nivell de flora són de jardineria, i aquestes, doncs, bueno, per lo que sigui, doncs, o perquè cau una llavor fora de la tanca o perquè s'ha fet una poda i s'ha tirat allà on no tocava i ha rebrotat com si fos un esqueix, doncs allà tenim una espècie exòtica perquè està fora del lloc de cultiu i està en un ambient natural. Però algunes d'aquestes espècies, o perquè, o sigui, per la seva capacitat de reproducció, perquè el clima els afavoreix, o perquè hi han hagut molts propàgols, hi han hagut molts punts d'inici de colonització d'aquesta espècie, doncs es poden arribar a estendre ràpidament ocupant ambients naturals. El cas de l'ailant seria un exemple, perquè tant a nivell de rebrot d'arrel com sobretot a nivell de llavors, hem de pensar que un ailant adult pot arribar a fer milers de llavors, que el vent s'emporta a la tardor quan ja estan seques i madures, i per tant doncs, aquestes llavors poden colonitzar tant a nivell proper com a bastants centenars de metres o inclús quilòmetres de distància.
I teniu detectades quines són les fonts principals d'introducció d'aquestes espècies invasores al medi natural? No sé si m'atreviria a dir que, pel que ens explicaves fins ara, tot apunta que som les mateixes persones en molts casos.
Sí. Evidentment som les persones, directa o indirectament. En alguns casos és alliberament voluntari, però en la majoria de casos hem de suposar que són involuntaris. O sigui, moltes de les plantes de jardineria s'han alliberat no perquè la gent les hagi vingut a plantar al bosc, sinó perquè en la Collserola, concretament, amb un clima que tenim mediterrani relativament suau, amb molts hàbitats diferents i amb una densitat de població i urbanització molt gran tant a dins com a tot l'entorn del parc, doncs clar, hi ha moltes zones ajardinades, tant públiques com privades, i per tant hi ha moltes d'aquestes espècies que poden saltar al medi natural. En el cas dels animals, moltes vegades és més voluntari que involuntàriament, perquè sobretot en el pantà de Vallvidrera, tant aquesta espècie que comentava abans de peix com altres que hi hem trobat, d'altres de peixos, de tortugues, doncs aquestes sí que són alliberaments totalment voluntaris, perquè involuntàriament no t'hi cau un peix allà. I menys ara fa 3 estius que ens vam trobar cada cop hi havia centenars de peixos vermells en el pantà de Vallvidrera quan una setmana abans no n'hi havia cap. Per tant, aquí va haver algun alliberament claríssim.
En el cas del pantà de Vallvidrera, per evitar la proliferació d'aquest tipus d'espècies exòtiques i que en aquest cas sí que són invasores perquè desplacen el que seria els animals i els amfibis autòctons, feu algun tipus d'actuació per erradicar-los? Ara em deies que havíeu intentat erradicar-lo però no havia acabat de funcionar, però entenc que sí que hi ha actuacions per intentar que no s'expandeixin encara més, oi?
Sí, de fet hem anat fent diferents actuacions perquè al llarg dels anys, des de que es va restaurar la presa i es va recuperar la làmina d'aigua permanent en el pantà, fa ja uns 15-20 anys, doncs des de llavors s'han anat fent diferents tractaments de control d'aquestes espècies, tant de peixos com de cranc americà com de tortugues. En aquests casos, la majoria de vegades era simplement per una dessecació del pantà a l'estiu.
Sí.
A la primavera no, perquè a la primavera precisament afectaríem també a la fauna d'amfibis, que són els que volem potenciar, que són els autòctons, els que realment estan aquí. I el que hem fet és, doncs, diverses vegades en aquests últims 15 anys dessecar el pantà a l'estiu, i en el cas de fa 3 anys, quan vam veure la presència d'aquest peix del fang, el que vam fer va ser dessecar-ho durant 3 mesos consecutius. Els 3 mesos d'estiu el vam tenir totalment sec. A més, vam retirar la major part de fangs que vam poder del fons del pantà, i tot i així al setembre, quan vam tornar a deixar entrar aigua, doncs ens vam trobar que al cap de poques setmanes ja tornaven a haver peixets aquests petits que, per tant, d'alguna manera s'havia pogut mantenir allà.
Per què és preocupant que aquestes espècies s'estenguin pel parc? No sé si n'hi ha alguna de totes que us preocupi especialment.
A nivell de flora hi ha sobretot el que és a l'Ailan, hi ha altres també. Fa uns anys s'havia arribat a estendre molt dues plantes d'aquestes tipus cactus, podríem dir, que és la figuera de moro i la zavara, que són molt més pròpies de climes més secs i d'origen centroamericà. El que passa que en aquests dos casos inclús havien fet alguna prova de control, que amb un havia funcionat més bé, amb l'altre menys, i en aquest cas doncs vam tenir l'ajuda inesperada d'un control biològic.
D'un animal, oi?
Són animalons que en el seu lloc d'origen ja hi són i que no sabem com van arribar aquí. En el cas de la figuera de moro era una caparreta, la caparreta del carmí, que això doncs una de sola no fa res, però com que reprodueix molt acaba dessecant la planta, i l'altra amb l'atzavara és el morrut de l'atzavara, que seria molt similar al famós escarbat morrut de les palmeres que s'ha carregat a moltes palmeres del nostre entorn. El que passa que és una mica més petit i negre, i aquesta doncs sí que realment també la ataca a les atzavares i comença a fer galeries per l'ull de la planta i l'acaba matant també.
I en el cas...
Nivell...
Endavant.
No, anava dient, en el cas de la fauna sí que hi ha, per exemple, hi ha el cas del rossinyol del Japó, que és un ocellet així de coloreines molt maco, que el seu nom ja té dues mentides, ni és rossinyol ni és del Japó, però bé... Bueno,
carai, que enganyós!
Tradicionalment a les botigues on s'ha comercialitzat, i que doncs aquest es va estendre pel parc molt ràpidament ja fa anys, i el tenim per tot arreu, i aquest sí que no el podrem eliminar. Un altre que tenim en aquests darrers anys que sí que és un problema és el porc vietnamita.
Aquest s'ha creuat, oi, amb els porcs senglars?
Sí, aquest s'està creuant amb el senglar, i clar, aquí ens trobem amb un greu problema tant de degeneració, per dir d'alguna manera, de l'espècie salvatge, del senglar, com de proliferació, perquè és que quan es barreja amb el senglar, ja, si el senglar té 3 o 4 cries l'any, doncs aquest en pot tenir 8. I a més es reprodueixen més ràpidament, tarden menys temps a reproduir-se, comencen a reproduir-se des de més joves, per tant, doncs, bueno, aquí...
És una superespècie gairebé, oi?
Sí, és una superespècie, perquè a més està molt ben adaptada al paisatge d'aquí, i a més, com que hi ha molts llocs amb possibilitat de menjar que deixem als humans, ja sigui voluntari o segurament involuntàriament, moltes vegades en contenidors o en basures, en contenidors, doncs, bueno, llavors al final doncs aquest també se n'aprofita i mengen. I aquest realment, doncs, cada vegada veiem que és un problema més gros.
Aquest creuament entre espècies, Joan, entre el senglar i el porc vietnamita i aquesta reproducció més ràpida i més freqüent que ens expliques, entenc que deu ser la pedra a la sabata per fer el control d'aquesta població, que s'ha provat de diferents maneres, no?, amb l'esterilització dels exemplars, però sembla que no acaba de funcionar i que es multipliquen a un ritme bastant elevat. També és veritat que el Parc Natural de Collserola no té gaires corredors de sortida per aquests exemplars i es queden aquí concentrats per la proximitat dels nuclis urbans.
Sí, exacte. Sí, no hi ha gaires entrades d'animals terrestres, per dir d'alguna manera. Sí que darrerament hem vist algun capirol, però bueno, això no deixa de ser fauna autòctona, encara que no pròpia de Collserola. Però sí, el tema dels senglars, doncs, bueno, és una reproducció amb les poblacions internes.
I teniu algun altre sistema que posareu en marxa properament per intentar controlar-ne la població d'aquesta nova espècie, diguéssim, creuada?
Això, clar, el control de les espècies invasores depèn... La competència és del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres el que sí que anem fent és diferents actuacions, o nosaltres directament amb el seu coneixement o de forma coordinada amb ells. En el cas del senglar, encara no s'ha fet cap actuació específica a Collserola pel control del porc vietnamita, però sí que se segueixen fent actuacions d'aquestes que ja es venien fent des de fa anys pel control del senglar en general. Ja sigui mitjançant batudes els dies autoritzats pel Pla Tècnic de Gestió Cinegètica al parc, o bé amb esperes controlades en zones afectades de conreus, o amb captures d'aquestes amb xarxes o amb gàbies que fan sobretot alguns ajuntaments com Barcelona i sobretot Sant Cugat.
Aprofitant que parlem ara de la fauna, invasora, de fet no parlaríem de fauna, sinó et volia preguntar per la vespa asiàtica, que es va detectar per primera vegada al parc, si no m'equivoco, la primavera de l'any 2018, i que igual que el senglar sí. També s'ha convertit en un mal de cap per alguns pagesos, sobretot els que fan mel o vinya a la serra de Collserola. No sé en quina situació es troba ara.
Bueno, es va anar estenent, la tenim a gairebé tot el parc. Hi ha un àmbit més al sud del parc que és una zona més seca i que sembla ser que no li agrada i ella no acaba d'entrar, però la resta del parc doncs, la tenim. Nosaltres anem fent seguiments amb captures de reines, ara la primavera, i posant algunes trampes selectives a l'entorn dels apiaris. Però clar, és una població que és una espècie que un cop s'ha establert en un lloc és molt difícil d'eliminar. I l'únic que anem fent és això, una mica de seguiment i control i anar informant doncs, quan hi ha un niu, mirar aviam si es pot treure, anar al tema dels apiaris, doncs, informar i de col·locar diferents sistemes per facilitar l'entrada i la sortida de les caixes de les abelles. Per
les arpes, oi, electrificades?
Exacte, les arpes elèctriques. Ara també hi ha com un afegit que es posa davant de l'entrada de les caixes d'abelles, perquè això també els hi facilita una mica més l'entrada i la sortida. En van sortint diferents sistemes, ja no tant d'eliminació de la vespa, sinó de minorar o les pèrdues que hi puguin haver a nivell d'apicultura.
I no sé, Joan, si a través dels anys heu vist que com el canvi climàtic i l'augment de la temperatura constant que tenim ha afectat a l'aparició, sobretot a la propagació, suposo que més en el cas de les plantes que no són autòctones.
Exactament, encara no ho hem... O sigui, hi ha alguna cosa que t'ho fa intuir, però encara no hi ha signes allò molt evidents de que és així, que segurament hi seran, eh? El que passa que tot just podem tenir alguna dada que ens ho pot demostrar. El que et comentava abans de les figueres de moro i les atzavares són espècies de climes molt àrids i precisament havien portat uns anys, ja no aquests últims anys, sinó de fa 5, 10, 15 anys enrere, que sí que vam veure que estaven proliferant més a tot el que era la vessant barcelonina i la vessant del Llobregat, que són les més assolellades, les més seques. Per tant, amb algunes plantes sí que ho veiem, però encara allò, signes molt, molt evidents, encara no tenim.
I suposo, Joan, ja per acabar, que la col·laboració i la conscienciació ciutadana també deuen ser un factor clau per evitar que aquestes espècies arribin i proliferin, no? En el cas de l'Ailan ens explicaves que potser en qüestió de flora és una de les més preocupants al parc. També hi ha persones que les van plantar en els seus jardins i ens explicaves aquesta alta capacitat que té aquest arbre de reproducció, doncs que teniu un pla, em sembla, de conscienciació.
Sí. De fet, hem anat treballant sobretot amb associacions de veïns dels barris a dins del parc, amb els quals col·laborem i ens ajudaven també a localitzar exemplars d'Ailan tant dins de les parcel·les privades com en l'àmbit més urbà, i en el qual llavors doncs, fèiem actuacions nosaltres conjuntament amb els propietaris d'eliminació d'aquests arbres. Una altra cosa que havíem fet també era amb diferents entitats i administracions, ja fa uns anys, vam fer també tot un treball de recerca de les principals espècies invasores vegetals que provenien de jardineria i a partir d'aquestes vam fer una segona part d'aquest treball que va ser la recerca de la determinació d'una sèrie d'espècies amb característiques similars però que no fossin invasores.
Alternatives,
exacte, i això es va recollir en un document que tenim penjat a la nostra pàgina web del Parc de Collserola, i allà doncs tenim totes aquestes espècies, estem parlant de... Ho vam reduir a unes 12-15 espècies, però que eren, algunes d'elles s'havien utilitzat molt, i el que donem són alternatives, perquè la gent sàpiga, o sigui, no només prohibir, sinó més explicar, conscienciar i donar alternatives igual d'espècies igualment ornamentals.
I que siguin autòctones i no suposin un problema per a la nostra biodiversitat.
Autòctones o no autòctones, però que si no són autòctones, doncs que allò de solvència contrastada, que no siguin invasores. En alguns casos perquè són de climes molt diferents i aquí no s'adaptarien, i en altres casos sobretot perquè són varietats seleccionades de jardineria o híbrids que llavors no tenen capacitat de multiplicació per llavors. Per tant, doncs allà ja redueixes o ja gairebé impedeixes que aquelles espècies es puguin reproduir al medi natural.
Doncs emplacem a la gent a fer aquesta consulta en aquesta guia de les plantes que podem tenir als nostres jardins sense que suposin un problema a curt i llarg termini per la biodiversitat. Joan, no voldria acabar aquesta entrevista sense preguntar-te pel mosquit tigre, perquè ara començarà la calor i començarem a veure mosquits. No sé si ens pots avançar un xic com preveieu la temporada.
Doncs mira, en aquest cas sí que no et puc dir gaire res, em sap greu, però és que amb el tema del mosquit tigre nosaltres sí que no hi hem treballat mai gaire. Vam ser dels primers afectats, perquè va començar a Sant Cugat, de fet, i vam ser dels primers afectats, però bueno, em sembla que tothom més o menys ja s'ha acostumat bastant a conviure-hi també, i els que sí que fan un seguiment més important és des del Baix Llobregat. Hi ha un centre que en fan seguiment del mosquit, i bueno, nosaltres aquí en tema de mosquit tigre sí que no hi hem treballat. El tenim i el sofrim, però bueno, també ens hi hem acostumat.
No és una de les màximes preocupacions, doncs, del parc.
No, a nivell no, clar, a nivell de sistema natural no, perquè és clar, justament afecta més a la gent que està a la zona urbana. Per tant, en els sistemes naturals no hi ha una afectació, almenys no hem sabut veure una afectació directa.
Doncs ho preguntarem als experts, que tenim també els de la gent de Mosquito Alert, que han desenvolupat aquesta aplicació, que també són d'aquí de Sant Cugat. Joan Vilamú, cap de Servei de Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de Collserola, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos tot això sobre les espècies invasores i què cal tenir en compte.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar, perquè aquestes entrevistes o anar explicant aquestes problemàtiques és el que ajuda a que la gent conegui, perquè moltes vegades ni tan sols és conscient d'aquesta problemàtica i, per tant, bueno, si n'és coneixedor, almenys té la possibilitat de poder evitar segons quins mals.
I tant. Nosaltres posem el nostre granet de sorra, sempre de la mà dels experts que ens ajudeu a explicar-ho tot molt més bé del que ho faríem nosaltres. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, molt bon dia. Aquestes espècies no es troben només al parc natural, sinó que també són presents a la trama urbana de la ciutat. Com hi han arribat? Quina responsabilitat hi tenim les persones? Quina afectació tenen sobre la biodiversitat de Sant Cugat? Ho preguntem a Enric Ortega, llicenciat en Biologia i tècnic de gestió i benestar animal de l'Ajuntament. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Enric, quines són les principals espècies exòtiques invasores de la trama més urbana de la ciutat?
Bé, doncs a la zona més urbana trobem diverses espècies exòtiques invasores de diversos grups i bàsicament, per resumir-ho, són aquelles que habitualment i històricament s'han fet servir més com a mascotes. Per exemple, el grup de les tortugues d'aigua, que bàsicament són tortugues americanes o asiàtiques, com la tortuga de Florida, per exemple, i després també trobem ocells que s'han fet servir tradicionalment pel cant i perquè són estèticament bonics per la coloració, com el rossinyol del Japó, o bé la cotorra de pit gris, la cotorra argentina i la cotorra de Kramer, que també eren doncs, animals de companyia, però arriba un moment en què hi ha alliberaments i o gent els deixen anar deliberadament i s'han esdevingut doncs, ja espècies sedimentades a la nostra ciutat.
Per tant, entenc que el factor humà ha estat clau en la introducció d'aquests animals als nostres ecosistemes.
Sí, darrere de... Sí que hi ha factors més... De situacions així una mica més causals que no tenen a veure amb la pròpia intervenció direccional humana i voluntària d'introduir aquestes espècies, com passa, per exemple, en l'agricultura, que a vegades s'importen oliveres de mides grans d'Itàlia i això ha comportat que al nostre país hi hagi poblacions de sargantanes italianes perquè venen ja directament ficades a dins de les arrels de l'olivera, no? I això, en aquest cas, no és voluntari, però hi ha vivers d'oliveres de la zona del Vallès, justament, on hi ha poblacions de sargantanes italianes, o a vegades portant diverses espècies vegetals, doncs venen invertebrats que després esdevenen invasors, però majoritàriament el que acaba passant és que són espècies de companyia, que hi ha un dia que ja fan molta pudor, per exemple les tortugues, perquè es fan molt grans, o que les cotorres fan molt de soroll i s'alliberen, a vegades amb intenció clara i a vegades amb bona intenció i ignorància per part de qui ho fa, d'alliberar-la pensant que tindrà una millor vida en un estany d'un espai natural que no en una peixera.
En tot cas, això hauríem de pensar abans d'adquirir aquests animals exòtics, oi?
Exactament, és justament així, és una mica com els gossos, no? Vull dir que el problema ja no és abandonar-lo o no, sinó que la reflexió s'ha de fer abans i valorar si es pot assumir o no familiarment, personalment, i a nivell legal, que això s'està fent ja des de fa anys, s'ha prohibit tota la importació, tinença, comerç, intercanvi, reproducció de totes les espècies exòtiques invasores, i es van actualitzant aquests catàlegs anualment per donar cabuda a les noves espècies que van apareixent.
Hi ha alguns punts de la ciutat on hi hagi més espècies invasores que altres? No ho sé, parlem per exemple en els estanys en el cas de la fauna, de les tortugues que ara comentaves, o en alguns parcs en el cas de la flora?
Sí, mira, generalment, pel que fa a la flora, el punt d'entrada de tota la flora exòtica invasora són els jardins de les cases. Si és un petit balcó, doncs el potencial és més petit, però en cases en què tenen jardí, doncs s'hi acaben plantant espècies exòtiques invasores, com és la càssia d'albata, la mimosa, perquè és molt bonica per les flors, i es planta aquesta planta, o moltes altres plantes que tenen i són espècies invasores que tenen aquest potencial, i per tant tota la zona periurbana on hi hagi cases amb jardins grans, en allà hi ha espècies que ja s'han salvatjat, per entendre'ns, que un dia van plantar una mimosa, però aquesta mimosa ja s'ha anat reproduint. Hi ha moltes zones de la floresta, per exemple, en què hi ha poblacions de mimosa bastant grans, o d'ailant, per exemple, que és una altra espècie vegetal que és exòtica i invasora. I pel que fa als animals, trobem dos grans trames, és a dir, tot el que és aquàtic, com són les tortugues aquàtiques, els peixos, que també són un altre grup que compta amb bastantes espècies invasores, la més coneguda de les quals és la gambúsia, que són aquests peixets petits que fa anys els nens teníem, no?, i que es deien guppies abans, i aquest peix que es va introduir voluntàriament en molts ecosistemes naturals, com a les zones deltaiques i de rius, per controlar els mosquits, amb la idea que menjant-se els mosquits doncs no hi hauria febre groga, no?, el delta del Llobregat, per exemple, doncs s'ha anat estenent i s'ha anat introduint a totes les basses i tots els punts d'aigua, que són els mateixos punts on s'alliberen espècies amb interès de pesca, per exemple, s'han trobat silurs, perca americana, black bass, i tot això és en zones d'aigua i aigua estancada, sobretot, i en aquests mateixos punts d'aigua estancada és on s'alliberen les tortugues aquàtiques, també. I després hi ha una altra trama que en la mateixa zona periurbana, pel que fa als animals, van apareixent regularment espècies invasores de mamífers, per exemple, que la gent tenen a casa il·legalment, perquè està prohibit tenir-les, però les van alliberant. La més habitual en quant a mamífers a Sant Cugat en els últims anys ha estat el porc vietnamita, que és una espècie que està declarada invasora i que el problema que comporta, per exemple, és que s'hibrida amb el senglar autòcton, i és una espècie domèstica hibridada amb l'autòcton, salvatge, i aleshores, doncs bé, a banda que el fa més pobre genèticament i per tant més vulnerable a malalties, doncs té un comportament més domèstic i no salvatge, i és quan tenim després més problemes, no?, d'incidències en persones, en vehicles, etc.
A més de la reproducció, oi, que aquest híbrid entre porc vietnamita i porc senglar té una capacitat de reproducció més alta i més freqüent, si no m'equivoco.
Exactament. Generalment, bueno, totes les espècies domèstiques, d'animals domèstics, provenen històricament d'animals salvatges i justament, bueno, i la flora passa igual, les roses cultivades provenen de les salvatges, però s'han anat seleccionant en els últims milers d'anys perquè siguin més grans les flors, no?, i més boniques, i en el cas dels animals, doncs perquè siguin més grossos, si se n'obté carn, per poder obtenir més carn i que sigui més rendible, i que criïn més perquè així tindràs més rendiment. I això és justament el que passa. Fa anys, per exemple, havien deixat anar porcs domèstics d'aquests roses i s'hibriden, aleshores augmenten la quantitat de cadells que té en cada camada una femella de porc senglar. I amb el vietnamita passa el mateix, justament. En castellà, de fet, que a Madrid tenen molts, molts problemes amb el porc vietnamita, han batejat aquesta nova barreja entre el vietnamita i el senglar autòcton salvatge com a cerdolí, perquè és una barreja entre cerdo vietnamita i jabalí, i realment físicament són diferents i allà tenen un greu problema amb això.
El problema de totes aquestes espècies que s'han anat introduint als nostres ecosistemes és que afecten la biodiversitat autòctona, no és així?
Exactament, és així. I l'afecten en... El problema d'aquestes espècies és, podríem dir que és molt transversal, perquè afecten directament, per exemple, la tortuga de Florida. És una espècie que és molt generalista, és molt omnívora, com a tortuga d'aigua. I les tortugues d'aigua que tenim aquí, que seria la tortuga de rierol i la tortuga d'estany, aquestes dues espècies, doncs bé, tenen, no són tan agressives, no són tan invasives, i el que fa la tortuga de Florida és desplaçar aquestes espècies del propi hàbitat on han viscut. A banda d'això, totes aquestes espècies, com les tortugues aquestes de Florida, o els peixos, com les carpes, el que fan és que alteren tota la llera pròpia de l'ambient aquàtic, regiren al fons, s'alimenten d'algues, depreden sobre larves d'amfibis autòctons, i tot això causa aquest desgavell ja directament, però és que després, per exemple, l'augment aquest del porc senglar barrejat amb vietnamita, doncs augmenta la probabilitat d'accidents de trànsit, perquè són porcs no tan feréstecs, sinó que s'acosten més a l'ésser humà, o d'incidents amb persones, o, per exemple, el que fan és aixecar el terra, no?, el sol, per buscar, doncs això, insectes o tubercles, i afecten, per exemple, directament a les orquídies autòctones, que ja estan prou recloses en l'espai per manca d'espai, alteracions de l'espai i tot plegat, doncs encara afecten més i depreden, per exemple, els senglars autòctons i els barrejats amb vietnamita més sobre els amfibis que també estan bastant limitats per disponibilitat d'aigua en el nostre clima.
Heu detectat en els últims anys que hi ha un augment d'espècies invasores?
Sí, hi ha un augment quantitatiu i qualitatiu, és a dir, inicialment, fa 20 anys o fa 25 anys, no?, quan era jo que anaves a les botigues d'animals i tenia moltes tortuguetes de Florida, així petites, molt gracioses, i les gambúsies, allà hi va haver un boom. El que passa és que cada vegada més, amb la globalització, i això que ara mateix, no?, doncs ara jo em puc comprar un bitllet d'avió i demà me'n vaig a dormir a Indonèsia, i la setmana que ve torno, clar, aquesta facilitat de viatge comporta el fet que es porti voluntàriament o involuntàriament espècies de fora del nostre ecosistema i que potencialment algunes d'aquestes seran invasores. Aleshores, aquesta mobilitat, aquesta capacitat, o ara, per exemple, jo em puc comprar una taula per internet i me la porten, doncs, de la Xina, no?, o de Glasgow, i aquesta taula, doncs, portarà segur algun fong, alguna espora, com a mínim, no? Però ja és com això que deia les oliveres, a vegades porten ja sargantanes directament. Aleshores, aquí ha anat augmentant per tot aquest intercanvi, aquí, bueno, a Sant Cugat i a Catalunya i a tota Europa, eh? I després un altre factor que hi ha és que, com legalment s'han anat prohibint moltes d'aquestes espècies, doncs ara que s'ha prohibit la tortuga de Florida, que ha fet el mercat comercial de mascotes, doncs importar altres espècies, no? Per exemple, no sigui la de Florida, sinó la de la península de Florida, que és una altra espècie. I després s'ha prohibit. I llavors te porten tortugues asiàtiques.
Aleshores, feta la llei, feta la trampa, doncs, una mica.
Justament, sí. I bueno, que tampoc és que sigui una trampa, vull dir que és legal, vull dir que si no es pot importar, no ho sé, vull dir, un porc vietnamita, doncs portaré, no ho sé, una altra espècie que s'assembli i que el client me la comprarà. Aleshores, ha augmentat tant el volum d'aquestes espècies invasores com la qualitativament, no vull dir, cada vegada hi ha més espècies que van apareixent. Per exemple, amb els peixos és el mateix. El turisme de pesca a Catalunya ha augmentat molt en els últims anys. Venen molta gent del nord d'Europa, sobretot a la zona de l'Ebre, a pescar, i això què comporta? Doncs que hi hagi particulars que alliberen espècies de peix per afavorir que vinguin turistes a pescar-los, no?, que és el que ha passat amb el silur, els pantans de Riba-roja i Mequinensa. I clar, tot això és alteració, i com més alteració hi ha a l'ecosistema, més espai es genera per les noves espècies invasores que arribaran.
Precisament, Enric, des de l'Ajuntament esteu treballant en l'elaboració d'un catàleg de vertebrats de la zona urbana del municipi per facilitar la distinció entre les espècies autòctones, les exòtiques, les invasores i també les que estan en perill d'extinció. Amb quin objectiu es fa aquest document?
Mira, la idea d'això és, d'una banda, que per gestionar, i sobretot per gestionar de cara a la protecció, primer el que has de fer és saber què tens i fer un inventari. El catàleg aquest de vertebrats és justament un inventari d'en tot el terme municipal quines espècies de vertebrats hi ha. I dins dels vertebrats, doncs, hi tenim els ocells, els mamífers, els rèptils, els amfibis i els peixos. Aquí, per exemple, què es veu? Doncs que Sant Cugat ara mateix hi ha citades 14 espècies de peixos, que bàsicament se situen als alous, a la Guinardera i a Can Borrell, i d'aquestes 14 espècies només n'hi ha dues que siguin autòctones. Una està molt malament poblacionalment, que és l'anguila, que queda en alguna riereta última que queda, i l'altra és el barb cua-roig, que està a la zona de la riera de Cerdanyola i a la zona de la Rierada, però que és molt sensible a vessaments, tòxics, disturbàncies, tot això. Les altres espècies són totes introduïdes. I això ja et fa una idea, per exemple, doncs això, no? Que els ecosistemes aquàtics estan molt, molt corromputs, entre cometes, per aquestes espècies invasores. A banda d'això, el tenir aquest catàleg et permet, per exemple, cada espècie generalment té una exigència ecològica, evidentment els peixos, doncs com a exigència, no? Tenen punts d'aigua, els amfibis necessiten com a mínim basses temporànies, és a dir, són basses que es creen amb les primeres pluges de finals d'hivern i s'extingeixen, s'assequen aquestes basses amb l'arribada ja de la tardor. I calen aquests punts. Per tant, sabent quines espècies tens i quins requisits ecològics tenen, pots intervenir també afavorint la creació de basses temporànies o fent un seguiment dels punts de reproducció d'amfibis, o per exemple en aquest cas, vull dir, el senglar que intervé molt negativament en els punts de reproducció d'amfibis, doncs a l'hora de gestionar el senglar has de saber també on te fa més incidència. I aquest catàleg et permet això, justament tenir aquest coneixement, una pel coneixement i dos per la gestió.
No sé si també entenc que s'utilitza en matèria de prevenció, no? No sé quines accions més feu per treballar. No sé si, per exemple, alguna seria la identificació d'aquests invasors potencials que tenim.
Sí, aquí hi ha una primera part sempre que és la... El problema això és com un incendi, no? Vull dir que una vegada ja està cremant, home, és molt complicat, no? De gestionar segons quin incendi, segons quin problema, i amb tot això el que funciona molt bé és la part preventiva o la intervenció al minut 1. Aleshores, per exemple, en espècies invasores el que és molt interessant és saber quan comencen a aparèixer. Per exemple, perquè si s'aboquen en un lloc concret, en un espai tancat com la guinardera, bueno, d'aquí les tortugues, per exemple, no, en principi no sortiran. Ara bé, si hi ha alliberaments d'aquestes tortugues, com ara mateix està passant, jo aquesta setmana em vaig veure en una riera, aquesta riera connecta amb la riera de Cerdanyola, Sant Cugat Rubí, i a partir d'aquí això ja és una plataforma de sortida, no? Aleshores, s'ha de tenir un coneixement una mica al minut de què està passant, no? Com està evolucionant això, o, per exemple, si es fa alguna actuació en el territori, de dir, amb espècies vegetals, s'ha de tenir molt present les espècies invasores que hi ha, perquè si es fa un moviment de terres, sense mala fe, el que es pot fer al final és propagar aquestes espècies. Per exemple, se pot treure terra d'un lloc, es porta en un dipòsit de terra a 4 quilòmetres i en el fons el que estàs portant són arrels o rizomes de canya o espores, el que sigui.
I se propagarien a aquestes espècies invasores. No m'agradaria acabar l'entrevista, Enric, sense fer-te dues preguntes relacionades amb dues espècies invasores que tenen incidència aquí a la ciutat. Una d'elles és el mosquit tigre. L'estiu del 2004, si no vaig errada, es va observar per primera vegada precisament aquí a Sant Cugat. Més enllà de les tasques que es fan des del consistori en control d'aquesta plaga, què podem fer nosaltres per reduir la presència d'aquest insecte tan molest?
Mira, doncs en general les explosions aquestes d'insectes, com el mosquit comú, el mosquit tigre o les arnes, no, a vegades, això està molt relacionat amb l'alteració de l'equilibri ecològic en les ciutats, no, i en qualsevol ecosistema, en el nostre cas a Sant Cugat. Què ha passat? Que tradicionalment Sant Cugat tenia un tipus de construcció més tradicional, no tan tipus cub com el que tenim avui en dia. Aleshores, aquest edifici tradicional tenia forats i cavitats on podien criar i habitaven i reproduïen doncs, ocells, rèptils, mamífers, no? Com per exemple les oranetes, l'oraneta cua blanca, l'oraneta comuna, el falciot, els ratpenats o el dragó, aquest de paret. No? Totes aquestes espècies són grans menjadores d'insectes. Què ha passat? Que amb aquest canvi de paisatge, les noves edificacions, l'abandonament dels conreus, aquestes espècies s'han vist molt perjudicades i han baixat la seva població. A banda, hi ha parelles, diguéssim, reproductores que queden d'oranetes en coat, és allò típic, no? Que ui, és que tinc un niu d'oranetes i fan, bueno, caguen, no? I m'embruten al balcó, vull treure el niu, que està prohibit.
Prohibit, eh?
Sí, està prohibidíssim modificar nius, treure nius, tot això. Aleshores, aquesta pressió que ha fet que tot allò sobre el que depredaven tingui via lliure perquè no tenen el seu controlador natural. Aleshores, a banda d'intervenir directament sobre, en aquest cas, com a plaga, el que s'ha de fer, diguéssim, és afavorir aquest equilibri ecològic. Per exemple, com es pot compensar això? Doncs per falciots, oranetes, ballesters, tot això, caixes niu, que és molt fàcil, ratpenats, caixes niu, que les aprofiten moltíssim. I ara, per exemple, que ja estan actius, que hi ha el bon temps, si al vespre sortim a qualsevol balcó, qualsevol plaça de Sant Cugat, veurem les orenetes, els falciots, com estan per allà caçant insectes, que és quan surten els mosquits, i si a la nit anem a qualsevol fanal, veurem ratpenats que estan tota la nit treballant caçant milers i milers d'insectes. I aquesta, en el fons, és la manera més efectiva a mitjà i llarg termini de controlar aquestes poblacions. A banda, també hi ha tot el tema de bones praxis, d'evitar deixar recipients d'aigua a la intempèrie, perquè aquí s'hi reproduiran el mosquit tigre, també cura amb regar les plantes amb molta aigua que s'acumula després a la cassoleta de sota que es posa, perquè aquí també és un lloc de cria de mosquit tigre. Aleshores hi ha una part de responsabilitat personal i una part de responsabilitat de tots plegats en recuperar aquest equilibri.
Doncs en el que estigui en les nostres mans, ens ho anotem per no fomentar encara més aquest tipus de mosquits. I per acabar, Enric, parlem de la vespa velutina, com un popularment coneguda potser com a vespa asiàtica, perquè més enllà de la molèstia que ens pot provocar una picada d'aquests animals, el problema és que té grans efectes sobre l'ecosistema, oi?
Exacte. Sí, aquí, i justament en el catàleg espanyol d'espècies invasores, s'inclouen tots els individus, o sigui, no tots els individus, però tots els tàxons, totes les espècies que pertanyen a la família de les vespes i que no siguin pròpies dels ecosistemes ibèrics, no, diguéssim. La vespa velutina asiàtica és una d'elles. Què passa amb aquesta espècie? Doncs que és una espècie que aquí va arribar i que té un gran potencial invasor perquè físicament és molt forta, és molt gran, aleshores depreda sobre les espècies autòctones, que la gran majoria són molt més petites en quant a mida, i el que fa és alterar els pol·linitzadors que tenim nosaltres aquí, que són abelles, vespes, etc. Això què comporta? Doncs comporta dues coses. Una, evidentment, danys en el cultiu d'abelles, no?, l'apicultura, que no només són danys econòmics per l'apicultor i l'empresa que fabriqui mel, o sigui, que generi mel, sinó que són danys també cap a l'equilibri de l'ecosistema, perquè si els pol·linitzadors no poden pol·linitzar, això té repercussions claríssimes, diguéssim, en el desenvolupament dels propis vegetals, i això t'acaba tenint conseqüències a la llarga en els ecosistemes, és a dir, és una altra alteració més molt greu dels ecosistemes.
Enric, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Hem après moltes coses de les espècies invasores i també del nostre factor per evitar que aquestes espècies arribin a casa nostra. En el cas dels mosquits també, com ajudar a la prevenció de que proliferin més. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, molt bon dia.
Adéu, bon dia.